Joan Poqui, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui tens excusa, no suposo, per arribar tard?
Totes les excuses.
Bon dia.
No, no tinc excusa, però bueno, és el de sempre. Ja heu tirat la sintonia?
Pots rajar la Barcelona una mica?
Ara el tornarem a repetir. Quina llàstima. T'anava a preguntar, es poden dir quants en fas o no?
61.
61, sí. Molt ben portats, no?
Jo vaig néixer 15 dies abans del concert dels Beatles a la Monumental. Això és tot un orgull per mi.
Però no hi vas anar, no?
Vaig voler anar, però els meus pares no em van deixar. Van dir no. Quedes a casa.
Aquí, el regal que et fem des del que t'hi jugues són 15 segons sense censura.
Hòstia.
Això no
ho parlarà. Pobre l'Ena.
Encara estan, els borbons encara estan per aquí, no?
No! Reboquem el regal, reboquem el regal.
T'anava a tornar a tirar la sintonia, però ara dient això, no sé si la fem o no. La vols o no?
Que t'hi jugues al migdia. Bromo. És la nostra sintonia.
Bromo.
L'esport sona diferent. El reforç a la gent.
Lo visca la Granada i visca l'Equador, visca la Granada al Penedès. Perquè és el meu poble.
Has volgut tenir un reconeixement avui.
Clar, i sobretot va dedicat als meus companys de la coral La Ginesta de la Granada. Són gent jove, jo sóc el Benjamín, o dels més joves, jo sóc dels més joves. Però...
Sou dels 600?
Som del...
Dels 600?
Sí, no, però com si ho fóssim, no? I després, visca l'Equador, perquè avui aquest matí, amb el Ivan ja ho hem comentat, ahir es va difondre que el president de l'Equador ha tret durant el Mundial els impostos a la cervesa.
Bravo!
Per tant, visca l'Equador! Visca el president de l'Equador!
Visca! Grande! Sóc un president, i no el de Catalunya!
Senyor. Clar que sí!
Catalunya!
Jo ja sent quina suavecció n'hi ve. Em sembla.
Diràs amb Equador, no?
Sí.
Doncs són les 12:20 a Catalunya, les 6:20 a Chattanooga, on hi ha concentrada la selecció espanyola. Allà hi tenim el Santi Ovalle. Santi, què tal? Bon dia.
Què tal, Helena? Bon dia.
Ja ha arrencat, com dèiem, aquest Mundial. Comencem a escoltar també jugadors del Barça que estan amb les seves seleccions.
Ja anem escoltant els primers blaugranes al Mundial. Ahir vam escoltar Rafinha des de la concentració del Brasil i explicat com de malament ha viscut aquesta temporada que ha tingut tantes lesions. Sabeu que hi ha qui li va tirar encara que jugués al 100% en un amistós contra França el mes de març i es trenqués pel final de temporada. Rafinha ha dit que ho seguirà fent igual.
Vestir la camisa de selecció, a gent que sempre...
Vestir la samarreta de la selecció implica això. Primer de tot, s'ha d'estar bé físicament, com estic ara. La temporada passada vaig patir algunes lesions i em vaig perdre la meitat de partits amb la selecció. Personalment em va fer mal no poder-hi ser, però sempre que em poso la samarreta de la selecció dono un millor de mi, igual que ho faig al club. Soc una persona que sempre dono un millor i ho seguiré fent mentre m'ho permeti el cos. Crec que el míster em té molta confiança, ho veig ara amb la selecció, però també abans a Espanya, allà ja conversàvem, malgrat que érem rivals, sempre hem tingut molt bona relació. Per ser una persona que tinc una autocrítica molt alta, m'exigeixo molt més del que ho fa l'entrenador. M'intento demostrar a mi mateix del que sóc capaç, més del que li he de demostrar a ell. Crec que està molt content amb el que veu que li dono als entrenaments i als partits, però jo sé que encara puc donar molt més i segueixo buscant aquesta millora.
Yo estoy buscando ese mejor ainda.
Avui al Brasil parlen Vinicius i Ancelotti, potser puja el pa. Qui no parla és Araujo, que continua sense participar amb el grup, amb Uruguai. Ja vam explicar que l'objectiu és arribar al tercer partit de grups contra Espanya.
Veurem com va, doncs, aquesta evolució d'Araujo. Ivan, no sé si t'agrada escoltar Rafinha dient això, no? Que ell està... no sé com dir-ho, o sigui, ho tornaria a fer, no?, segurament, de participar en aquest partit on malauradament es va lesionar, que ell és molt autoexigent amb si mateix.
Home, no, jo crec que no pot dir una altra cosa.
I més estan allà, suposo, no?
No pot dir-ho. Una altra cosa és no fer-ho. Jo estic convençut que n'ha après. O sigui, perquè al final s'ha perdut els partits més importants de la temporada amb el Barça per un amistós. Ja, evidentment, si tu et dirigeixes a l'afició de Brasil, doncs ara mateix doncs, has de dir el que toca. Però estic convençut que si es torna a donar aquesta situació, faria una altra cosa.
Deia Santi que l'objectiu d'Araujo és arribar al tercer partit contra Espanya. Ahir sí que vas veure a Lamine de prop per primera vegada entrenant-se amb la selecció.
Sí, mira, escolta. El podia tocar, pràcticament, i confirmo les sensacions que em traslladaven fa uns dies. Està com un toro, com un miura, camina amb aquella aura de quan Lamine em porta alguna de cap. En té moltes ganes, està al 100%, i és una molt bona notícia veure un Lamine Yamal així de bé després del trencament als isquiotibials. Nico, per cert, també evoluciona bé, potser una mica menys que Lamine Yamal, però tots dos ahir van demostrar que estan disponibles pel primer partit d'Espanya dilluns vinent contra Cap Verd.
Està com un toro Lamine Yamal. Us agrada això, Poqui, San Antonio?
No.
És que em temia la resposta.
No, és que és una irresponsabilitat per jugar... Posem un context, això, eh? Ja entenc que els futbolistes necessiten minuts, necessiten rodatge, però que li muntin un amistós amb un entrenament, una petxanga. El context és que és Cabo Verde, Cap Verd. Que no sé ni en quin rànquing té, no sé ni de quin continent és.
És debutant, sèrio. És debutant en el Mundial.
I, aviam, per l'amor de Déu, és que és una irresponsabilitat un tio que s'ha perdut el tram final de la temporada amb el seu club perquè està lesionat, que surt d'una lesió. Ostres, és que només cal veure quan el Barcelona, quan un jugador es lesiona, primer juga 15 minuts, després juga 30, i el volen fer jugar el primer contra Cap Verd. Noi, jo ho sento, és una irresponsabilitat, però bueno...
El futur és que el primer partit, sí, em sembla que quan li van diagnosticar el trencament eren 2 mesos. Sí. No es compleix. Clar. O sigui, el dia de Cap Verd no hauran passat 2 mesos des del diagnòstic que li van fer per poder tornar a jugar a futbol. Per tant, evidentment, i sent la primera lesió muscular que té...
És un xaval,
Yamal,
hombre.
Sí, no, i croquetes.
És un xaval.
S'ha de vigilar, s'ha de vigilar.
No, home, no, a veure, no és que s'hagi de vigilar, és que s'ha de vigilar molt, moltíssim, perquè, a part, això ens ho deia l'altre dia el Juanjo Brau, que una miqueta en sap, va ser cap de... Bueno, per exemple, era a l'ombra de Messi quan anava a Argentina. I ens deia, diu, és que el fet de que sigui la primera lesió muscular en un jugador tan jove és molt important. Per què? Perquè ahir li poden fer veure que ja no et fa mal, tal, i és cert, no et fa mal. Però una cosa és que no et faci mal entrenant i l'altra és que no et puguis trencar quan estàs jugant amb un esforç d'alta intensitat. Jo ja estic patint, no, de veritat, perquè, ara, mira, potser Cabo Verde, 20 minuts, hòstia, em toco aquí al darrere... i s'ha acabat el Mundial.
Sí,
no, de veritat.
Estàs veient com que pugui ser una...
No, però és que si fos una
aventura
positiva. És que pot ser.
Si fos
una
oportunitat.
Hi ha un risc de recaure molt alt amb un tipus de lesió així.
Però és que si fos un partit en el qual Espanya es juga la classificació, ho podria entendre. Si fos un partit, jo què sé, mira, ahir vaig sentir a Anglaterra li ha tocat Croàcia el primer partit, no? Val, si fos contra Croàcia... que et pot pintar la cara o et pot posar complicat, puc entendre, hòstia, però per l'amor de Déu, tio, que és Cabo Verde, per favor.
Bueno, cuidado con hòstia. Cabo Verde, eh.
Bueno, vale, sí,
en Rocafonda jo hablé una vez con un traficante de Cabos Verdes. Y cuidado porque van muy bien de precio, los Cabos Verdes en bolsas...
Ja està.
Això que són exclusives.
El
segon és Aràbia Saudí.
Aràbia Saudí, per tant, hòstia, pues, que debutim a Aràbia i després que el tinguin per
Uruguai. No, que Aràbia Saudí li va donar un susto a Argentina.
Sí, Martí Junca, precisament de Lamine, ha parlat al capità de la selecció espanyola,
bueno,
Rodri... Bueno,
hi ha un periodista que estava per Turquia, també li va donar un susto.
Sí, exacte. Rodri Hernández, el capità de la selecció, ha parlat al Larguero, Martí.
Sí, Rodri ratifica el que deia ara mateix en Santi, que Lamine està absolutament com un toro, ha revelat algun detall també que hi ha hagut durant la concentració, per exemple, que ell com a capità va organitzar un sopar una mica de germanor i que Lamine va decidir no anar-hi, perquè està absolutament centrat amb el Mundial i precisament Rodri diu això, que el veu absolutament, textualment diu, focus y platòric.
Lamine está bien, Lamine está ilusionado, contento, con ganas. El otro día me dice, yo no voy a la comida, que me tengo que preparar para el Mundial. Y dije, no sé si me está diciendo de coña o no. Pero está bien, o sea, le veo motivado, con ganas.
Pero fue a la comida.
No fue. Está focus.
Muy bien, muy bien, eso es bueno.
Pero bueno, yo creo que con la edad que él tiene, Creo que el tema de las lesiones no se recupera nada y yo creo que está pletórico. Lamine, yo lo veo perfecto.
A més de Lamine, també ha parlat de Gavi, un altre jugador del Barça, després d'aquella acció que ha aixecat una mica de polseguera a l'entrenament on el migcampista del Barça va trepitjar a Rodri, una acció fortuïta en un entrenament. Escoltem què diu Rodri de Gavi.
Sí, sí, ya sabemos que Gavi es impetuoso, nada, queda ahí en una detalle, está. Da igual, él no tiene filtro, él como si es un chaval le da igual. Pero bueno, eso es una cosa que nos gusta de su personalidad, aunque bueno, es verdad que intentamos decirle que los entrenamientos es una cosa diferente a los partidos.
Sí, sí, nos gusta que sea intenso, pero se te puso una cara que dijiste, por favor.
Sí, ahí la verdad que no era consciente que me estaban grabando, pero me cagué en todo, la verdad.
No té ni puta idea.
Que no hi ha rencor.
Sincer, Rodri. I què més va dir el capità de la selecció, Martí?
També va parlar una mica dels rivals que aquí es podria enfrontar a Espanya. Espanya és una de les favorites. Tenim noms com França, Anglaterra, seleccions europees. Però sorprèn, Rodri, a qui ell veu com a favorita, perquè ell troba que Argentina és una de les seleccions més difícils i és, bàsicament, el rival a batre.
Hay muchas selecciones que están creciendo mucho. Creo que no solo no creo que estemos hablando de dos o tres. Yo hablo un abanico de cinco o seis selecciones que creo que tienen capacidad para ganar el Mundial. Ya veremos. Yo soy muy cauto con todo. Yo creo que el fútbol es un deporte de momentos. Creo que el tema físico va a jugar una pasada importante. El que llegue mejor, vamos a verlo en los primeros partidos. Va a ser un Mundial muy largo también. Dependerá de cómo llegues al final. Puede haber sorpresas, puede haber equipos que aparentemente por nombre tal, pero por rendimiento ya vemos que cada partido es difícil. Yo, pues en la terna tenemos un poco los que todos pensamos. Yo, el rival que más pienso, el más complicado, es Argentina, por estado de forma y por lo que ha sido capaz de hacer y por el equipo a nivel grupal que tienen.
Rodri, que veu Argentina com el rival més fort d'aquest Mundial. Ivan, Joan, no sé si hi coincidiu. Aquí veieu selecció favorita de cara a la cita.
No seré molt original, però és que comences a mirar els noms de França a dalt i dius, és que és impossible que no facin 4 gols cada partit. Després és cert que tenen un entrenador que per mi és molt fluix, que no sé ni si li agrada el futbol, perquè tenir la plantilla que té, si és que no juguen a res. I és l'única cosa que veig que potser pot grinyolar a la selecció de França, a l'entrenador. La resta és que és una plantilla, jo crec que és la millor plantilla de carrer de tot el Mundial. I ara, jo sí crec en Messi. Messi és una altra història. Tindrà no sé quants anys, és igual. Si serà el seu últim Mundial, ja n'ha guanyat un, però és un tio que viu de guanyar. O sigui, és hipercompetitiu, que ho porta a la sang. O sigui, que no li agrada perdre mai. O sigui, és natural amb ell. I té el talent per fer-ho. I malgrat l'edat, se sap dosificar, sap quan ha de córrer, sap quan ha de caminar, sap quan ha de passejar, si fa falta, però sempre hi és en els moments decisius. Si l'equip l'acompanya, que és el dubte que puc tenir, perquè més si només n'hi ha un, per què no?
39. Farà 39 el dia de Sant Joan, concretament, Messi. Jo no en tinc ni poder, no ho sé. No ho sé, desconec. Per plantilla, jo veig a França la més poderosa, però no sé com arriben, no sé... perquè he llegit informacions que parlen de cert malestar amb Mbappé, no m'estranya. Però a mi una persona que sap, que en sap, guardo qui és, em va dir la final serà Espanya-Anglaterra. Per tant,
yep.
La meva aposta és... que no apostaré, el diari farà una porra i sóc l'únic que no juga.
No has posat Equador?
Jo tampoc.
Veus, mira, la meva preferida des d'aquest matí és Equador. Però els que jugaran, jo diria, els que juguen la final, com que no en tinc ni idea. I la persona que ho va dir sí...
I Brasil? No, diré, no,
bueno. A mi m'agrada, mira, ara diré una cosa. Bueno, jo crec que la final serà Espanya-Anglaterra, insisteixo, no perquè ho pensi, sinó perquè una persona que ens ha dit. A mi Brasil... M'agradaria que guanyés.
Te gusta jo, sí.
Vinicius guanyarà.
Que jo gano més
igual.
Mundial,
I Carleto, eh?
Que haga por 10, eh?
Un xelote i Vinicius aixecant la copa.
Bueno, més igual.
Te gusta a mi, jo por 10. Brasil té aura.
Jo de la Brasil té aura, correcte.
De la mateixa manera que els jugadors del Barça, quan estan amb la selecció espanyola, bueno, sí, bé, però tampoc no em diuen res. Tampoc no em diuen res del Madrid quan estan amb una altra selecció.
Brasil és Brasil. Jo estic enamorat de Brasil des del Mundial 82, que és el darrer Mundial que jo he seguit fil per randa. Perquè estaven a Barcelona, que van jugar, va haver tres partits memorables al camp de l'Espanyol, a Sarrià, que van ser a l'Itàlia i Argentina, a l'Argentina-Brasil i a l'Argentina-Itàlia, on Itàlia va eliminar amb un hat-trick de Paolo Rossi a Brasil, que era un equip absolutament meravellós. I cada nit, durant 9 o 10 dies, que són els que va durar aquesta lligueta a Barcelona,
els meus amics i jo, en aquell moment jo tenia 17 anys recent fets, ens anàvem a les Rambles, quedàvem a les Rambles, i estava tot ple de brasilers. Tot ple de brasilers ballant samba, bimba, ximba, ximba.
Això t'agradava?
Hombre, meravellós. Bueno,
et va agradar com van celebrar el Mundial de 2022 els argentins a Barcelona?
No en soc conscient.
No, és per posar un altre tema sobre la taula.
No, però no ho sé, no, perquè en aquest moment, el 2022, ja no vivia a Barcelona, o sigui, m'ho vaig perdre. A més, els brasilers tenen una particularitat que no et donen la xapa amb les empanades i bars d'empanades. M'entens? Aleshores, com que no em donen...
Veus?
Com de no em donen aquesta xapa, vaig a Brasil.
Un brasileiro tem ação! Un brasileiro tem un coratge, un coração! Tem as coisas boas da vida! Como o Brasil, se fosse um festival... Seria o Cruilha! Seria o Cruilha! O Cruilhação! Festival Cruilhação! Tocando os Pixies, toca uns Blacrãos, toca o Garbage, The Hives, David Byrne e muitos mais que vão estar no Festival Cruilha do Buit a 11 de julho! Entradas disponíveis a cruilhabarcelona.com! Claro que sim!
Va, Santi, per rematar-ho, que encara estàs per aquí, ja saps que som molt fans de les teves batalletes del Mundial. Què ens expliques avui?
Ha començat el Mundial, aquí el fa la Fox. Al matí connecten per telèfon amb Donald Trump a la Casa Blanca i a la tarda et fan en directe el dia gran de la història de Mèxic, sense sentits de la vida. Però avui vinc a fer de scouting. Tinc ganes de veure Anthony Gordon. Juga dimecres contra Croàcia, partidàs. Però ahir li van preguntar a un home que l'ha patit com a rival, Pedro Porro, quines són les grans virtuts d'Anthony Gordon.
Bueno, no soy analista ni nada, pero me he enfrentado con él en la Premier. La verdad que es un jugador muy rápido, muy versátil, también tiene mucho gol. Recuerdo que a nosotros no nos ha marcado un par de goles o tres. La verdad que es un jugador muy... Para mí es muy, muy competitivo y es muy buen jugador y nada, le deseo lo mejor y que marque muchos goles también en el Barça, ¿no?
Gracias por la análisis, Pedro.
Las palabras de Pedro Porro sobre Anthony Gordon, deia el Joan Poquí que ell aposta per una Anglaterra a la final amb Espanya, veurem si es compleix. Gràcies, Santi, ens escoltem dilluns.
Adeu, Helena, que vagi bé.
Nil, ens has anat explicant aquests dies que una de les sortides més clares del Barça de cara a la propera temporada serà segurament la de Marc Casador, que ja ha acceptat marxar del Barça i que té ara mateix diferents escenaris.
Sí, hi ha diferents escenaris. Ja recordo que vam tenir una conversa aquí al mes de març, que Marc Casador havia decidit o que havia acceptat ja escoltar ofertes, té el futur decidit. Crec que li van fins i tot també l'altre dia escrivir al diari Esport. Vam explicar a l'abril que Aràbia temptava a Marc Casador. Continua sent així. Ara la primera part és ja ha decidit que ha de marxar del Barça o que marxarà del Barça. Ara falta saber el bitllet final. Aràbia està sobre la taula. Evidentment és un futbolista que projectes esportius a Europa en tindrà molts, perquè és un molt bon futbolista i que ha despertat l'interès de molts equips, tant a Espanya com a la Premier, com a altres països com Turquia, com explicava ahir el company Carles Montfort de l'Esport. Però a mi, i ja ho vaig dir fa un mes, l'opció d'Aràbia, més que Jorge Mendes és el representant, que el Barça vol a Cancelo i que l'equip que un dels que més apreta per Marc Casador és l'Al Hilal, em fa pensar que una de les opcions més reals que hi ha és la d'Aràbia. En tot cas, ha acceptat, ha decidit ja que ha de marxar al Barça. A partir d'aquí ha d'acabar de decidir ell amb la seva gent quina és la proposta que accepta de totes les moltes que evidentment té, perquè és un futbolista que tindrà ofertes tan bones a nivell esportiu com bones a nivell econòmic.
El representant és...
Jorge Mendes.
Ha estat ocupat aquests dies negociant altres coses i ara Blanc, suposo que obrirà altres carpetes. A mi no sé si... Potser sóc que m'estic fent gran, però que un jugador del Barça de 22 anys tria anar-se a Aràbia? El futbol modern està canviant molt.
Vull dir que valori... Que
el
Barça li interessi que vagi a Aràbia, jo ho entenc, perquè pots posar com a moneda de canvi o
sí,
fer una operació...
Sí, per això
amb
Cancelo, el mateix representant, sí. El mateix
ara,
club...
Qui tria és el jugador. O sigui, el jugador ha fet el clic. Perquè fins fa uns mesos encara estava pensant que volia quedar-se i que li era igual, perquè això és cada seva i que ho intentaria. El que passa que és cert que va mantenir una altra xerrada amb Flick i no només li va dir que jugaria poc, com ja li havia dit l'estiu anterior, sinó que encara jugaria menys. I que hi havia una sèrie de jugadors, que són Bernal, Gavi, De Jong, Pedri, que juguen la seva posició i que seria el cinquè migcampista. Llavors, clar, vull dir, al final, després de donar-hi voltes, al final acaba dient, escolta, vale, ok, accepto sortir. Per què? Perquè vull jugar. Perquè té, em sembla, són 22 anys.
22 anys.
22 anys. Amb 22 anys, hòstia, està amb 35, amb 34, fins i tot, o 30, pots plantejar d'estar vivint a la banqueta, però amb 22 anys jo crec que tria bé i que és dur marxar de casa teva, però que ho ha acceptat. Ara, on anirà? Jo l'únic que sé, l'únic, és que anirà on jugui. El que no vol, diu, clar, el tema és, dic, per estar a la banqueta del Mónaco, o estar a la banqueta de l'Hilal, o estar a la banqueta de no sé on, em quedo a la banqueta del Barça, que és casa meva. Vull dir que ell necessita saber el 100% de mà de l'entrenador que el vulgui fitxar, o sigui, que no sigui un fitxatge d'un director esportiu, i que no sigui una operació on ell estigui inclòs per abaratir una altra història. No, que el vinguin a buscar. I és el que es mereix, perquè és un gran futbolista.
Ha d'anar a jugar, ara, i que triï bé. Que triï bé. Jo responent a la reflexió que feia el Nil, jo tampoc ho entès mai. És a dir, ja m'hi vaig trobar amb altres casos del Barça que van anar al futbol ara per guanyar calés, i la veritat és que no m'ho explico. No m'ho explico. Perquè Aràbia, els que porten un temps allà, si poden, surten, fugen corrents.
Fugint.
Però caguen llets d'allà.
Gabri Veiga, per exemple.
Aquest
sí, sí, sí.
Que no sortia el nombre.
Jo estic tranquil.
No ho entenc. Perquè allà... Jo vaig estar aquest gener a la Supercopa i al gener jo havia d'anar amb bermudes, mania curta i tenia calor. No vull ni imaginar el que deu ser estar allà ara o al mes d'abril. A més, un futbol no competitiu. Futbol no competitiu. A on ha guanyat la Lliga a l'exjugador de Portugal, que li costarà el Mundial a Portugal, per cert.
Si juga. Si juga, l'anirà malament a Portugal.
Clar, és que li costarà, sí, sí. Perquè jugarà, perquè el posaran, perquè el nen capritxós ha de jugar, i això li pot costar el Mundial a Portugal.
Sí, totalment d'acord.
Però jo, per en Marc, estic bastant tranquil en aquest sentit, perquè si és del RAC, no tindrà problema, perquè al final, estiguis on estiguis, estàs amb la millor cobertura. Tu pensa, mira, això és una història real de dos socis del RAC que van acabar dient allò de sort del RAC. Eren a Mèxic, un de sobte un nano li agafa un atac d'apendicitis, un mal de panxa terrible, truquen al RAC, l'operen d'urgència i cap a casa en avió medicalitzat. Imagina't, sort del RAC, si és que és cobertura davant de qualsevol imprevist, imagina't, i són per ajudar.
Jorge Mendes encara té pendent tancar el futur de Marc Casado, ara ens ho deia el Nil. El futur que ja ha tancat és el de José Mourinho. Ahir, en plena inauguració del Mundial, el Madrid va decidir fer oficial que torna al Madrid el portuguès 13 anys després, 7 entrenadors després, i que signa Mourinho per 3 temporades amb el Madrid. A Madrid, precisament, Héctor González, què tal? Bon dia.
Què tal, Elena? Bon dia. Sí, teníamos la duda.
El 13 de julio, ¿no?
Sí, el 13 de julio, y teníamos la duda de si iban a ser 2 o 3 temporadas. Al final son 3, las de esta segunda etapa de Mourinho, de cumplirlo, como decías, igualará el periodo que estuvo ya en el banquillo en la primera etapa. Firma hasta 2029, después de que el Madrid pagara 15 millones de euros, recordemos, de cláusula por el portugués, y se le va a presentar pegado a la pretemporada. La pretemporada, comentaba ayer el club, que da inicio el 13 de julio, que cae de lunes. Veremos si ese mismo lunes, el día anterior, aprovechando que esos 2 días, por ejemplo, no hay partidos del Mundial, son los días elegidos para presentar a Mourinho, a José Mourinho, si es la primera medida que toma Florentino Pérez como presidente, porque ayer por la tarde también se hacía ya oficial, de forma institucional, su proclamación como presidente. Y la primera petición de Mourinho no es otra que la de Bernardo Silva. Le gusta Mourinho, tiene su mismo representante, que es Jorge Mendes. El jugador quiere ir al Madrid y daría rendimiento inmediato, o sea que es la primera ficha en este Madrid 26-27, después de que Florentino ya cerrara en campaña, aunque también con el ok de Mourinho, a Konaté y a Dumfries.
Gracias, Héctor. Explicabais ayer en el Larguero que precisamente Jorge Mendes va posar en contacte ahir amb l'Atlético de Madrid per dir que trencaven negociacions, que tot anava encaminat a fitxar pel Real Madrid. Ivan, Joan, no sé si us decepciona aquest moviment de Bernardo Silva o creieu que pot ser positiu pel Barça?
A mi no em decep, perquè I des del primer moment és un fitxatge que jo no veia, que no l'entenia pel... Bueno, sí, l'entenia en clau d'oportunitat de mercat, que queda lliure, i que en clau profunditat de banqueta, que això és... Pensar que Bernardo Silva va a un club a donar profunditat a banqueta és d'una ingenuïtat tremenda. No, aquest home no va, igual que Marc Casado, no anirà a un club a donar profunditat a banqueta, Bernardo Silva no vindria al Barça. No? Per tant, i com que el Barcelona té ja no només el 5 que hem nomenat abans, que nomenat abans li van comptar en Casado, té també a Dani Olmo i Fermín, que serien els que jugadors més de la demarcació de Bernardo Silva, que pot jugar per a dreta, sí, però ja està la minya mal. I Bernardo Silva, insisteixo, és ingenu pensar que ve d'una... Per tant, jo no entenia. Ho entenia en clau de mercat, de tio que també té Jorge Mendes representant, que Jorge Mendes té molts fronts oberts a Can Barça, i com un canvi de favors, doncs mira, tu assumies Bernardo Silva, o ho entenia en clau... L'Atlètic de Madrid tenia un acord verbal amb Bernardo Silva, m'hi fico jo, com que el jugador prefereix Barcelona, que l'Atlètic de Madrid, em serveix per acollar-los amb el tema Julián. Al moment que ha entrat al Madrid, jo ja no vaig tenir cap dubte d'on aniria a parar.
President,
jo,
vostè, mira, com està?
Jo, mira, li vaig dir hola al Bernardo Silva. Posa-ho. Benvolgut, querido Bernardo Silva. Madre mía, nano, madre mía. Pensava que tu eres del Barça, no? O sigui, que tu eres del Barça de petitonet i totes aquestes coses. Ja sabia jo que confiar en portugueses no podia salir bien. Des de que el Figo ja supe que fichar portugueses no era lo nuestro. I després, mira, Mourinho, el Trincao, el Joao Félix, el Simao, el Quaresma, en fi. Raro que no ens apunyali el Joao Cancelo i tot, cago en dir. Estic per nacionalitzar-lo de Curaçao perquè no nos traicione. ¿Sabes qué te digo? Que ya os podéis quedar los portugueses con vuestros platos de bacalao con patata, que no están tan buenos. Mucho mejor unas mutifarras con mongetas que no estos bacalaos que hacéis vosotros, y la francesinha, que es ese bocadillo que hacéis con bacon, ternera, huevo, queso. ¡Al loro! No están tan buenos, porque los catalanes sabemos que la bona carn se hace a la brasa y no en un bocadillo amb suquet. Al suquet hi van els macarrons! ¡Y més macarrons! Y los pastelitos de Belén, ¿eh? Ahí os los confitáis, malparit, que la crema que hacéis no está tan buena. Está molt millor en un tortell de Reis. Una crema catalana ben cremadeta. La coca de Sant Joan. Tu nunca sabràs lo que és la coca de Sant Joan. Però nada, un dia més intentamos fichar un portuguès que diu que és del Barça i no lo són.
Exacte.
Al lado. Primero se deja querer por Atlético de Madrid i acaba fichant pel Madrid. Basta ya. Ens veiem l'any que ve. A ver cómo te va dando patadas a las órdenes del Mourinho. Tú, medio centro ofensivo, ya verás tú lo que es, eso. Postdata, me'n vaig al Botafumeiro, que es un restaurante gallego, que los gallegos venen a ser los portugueses si fuesen buenas personas.
No sé si tendrá dudas ahora ya, Bernardo Silva. Joan Poquí, moltes felicitats, que acabis de
moltes
passar
gràcies.
Un bon dia d'aniversari, de part de tot el que t'hi jugues, Ivan Sant Antonio.
Sí, rotuna Bernardo Silva.
Sí?
Tu
et quedes aquí.
Ara ja va tard.
Escolta una cosa.
Ara ja aneu tard.
És una cagada històrica.
Ja aneu tard.
Doncs veurem. Gràcies, Ivan, Joan. Nosaltres seguim a la segona hora amb la taverna, que ja els tinc a tots per aquí. No marxeu.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.